Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I arriba amb molt bones crítiques. The Times li posa 5 estrelles i parla de com el públic crida, canta i balla durant les 3 hores de durada. La revista Variety veu el documental com l'èxit de taquilla amb més spoilers de la història, perquè gran part del públic ja ha anat a algun concert de la gira. The Hollywood Reporter la descriu com una experiència esgotadora, però també impressionant i immersiva. I finalment Deadline veu The Eras Tour com una celebració completa dels 17 anys de carrera de la cantant. El documental s'hi veu la part més personal de la gira internacional de concerts que la cantant nord-americana va començar el passat 17 de març i que està fulminant absolutament tots els rècords que es poden fulminar encara avui, que, perquè no els ha fulminat ell abans. En sèries, atenció, molta atenció, això. Fans de Bola de Drac, s'ha anunciat una nova sèrie.
La Bola de Drac, envoltada d'un misteri, és un gran secret. Anem a agafar la entre tots els misteris.
Es dirà Dragon Ball Daima i s'estrenarà la tardor de l'any vinent per commemorar els 40 anys de la saga. El tràiler es veu com alguna cosa converteix el Goku, el Vegeta, la Bulma i la resta dels protagonistes en nens. Ara hauran de viatjar a un món nou per tornar a la normalitat. Tardor de l'any vinent. Una mica de paciència, però aquest Dragon Ball Daima, que hi ha molta gent que ja l'està esperant amb impaciència. I a les plataformes avui s'estrena la quarta i última temporada de Doom Patrol a HBO Max. This may be hard to believe. La sèrie segueix un grup de superherois de DC Comics que van rebre els seus poders en circumstàncies tràgiques i es veuen obligats a apartar-se del món. En aquests nous capítols hauran de derrotar el malvat Immortus. I a Disney Plus arriba Pesadillas, una sèrie inspirada en els bestsellers de l'escriptor R.L. Stine, la saga Panic. Un grup de 5 alumnes d'institut s'embarca en una perillosa aventura per investigar la mort d'un adolescent 30 anys enrere. Això mai surt bé. I a Apple TV s'estrena Cocina con Química. Ambientada a la dècada dels 50, és la història d'una dona que es veu obligada a deixar el seu somni de convertir-se en científica per culpa de la societat patriarcal i acaba presentant un programa de cuina a la televisió. Mentrestant, Lee Ukrig, director de pel·lícules com Coco i Toy Story 3, de Disney Pixar, visita avui el Festival de Sitges. Ukrig rebrà el premi Màquina del Temps en reconeixement a la seva trajectòria. No serà l'únic guardó que s'entrega avui al festival. Phil Tippett, responsable dels efectes especials de clàssics com L'Imperi Contraataca, Robocop o Willow, recollirà el Premi Honorífic de Sitges. Anem cap allà. Més detalls, Maria Cusó.
El Festival de Sitges afronta la recta final amb una jornada farcida de noms propis del cinema fantàstic que faran parada a Catalunya per rebre un reconeixement del festival i del públic. Un públic que ahir va celebrar el retorn de Carlota Pereda, directora de l'aclamada Cerdita, que ha presentat a Sitges el seu segon llargmetratge, L'Ermita. La pel·lícula, protagonitzada per Belén Rueda, explica la llegenda d'una església on hi ha tancades les ànimes dels malalts de pesta del segle XVI que hi van ser tancats en vida. Com explicaven Pereda i Rueda a RAC1, aquest és el pretext per explicar una història de relacions maternofilials.
Nos trae otra vez esta historia de las historias contadas junto al fuego, que realmente sirven para enseñarnos a entender la vida, ¿no? También era lo bonito que tenía esta historia, justamente eso, poder hablar de las relaciones, de lo difícil que es ser madre y cómo a veces no entiendes a tus padres hasta que no están.
Teniendo en cuenta que es cine fantástico y que tiene algunos momentos muy especiales, no hay límite de edad, porque todos somos hijos, no todas són madres, però totes som hijas.
Avui també passa pel festival un altre nom propi molt estimat per Sitges, el director japonès Takashi Miike, que porta fora de competició l'Amberjack de Monster.
I mentrestant, els actors de Hollywood continuaran fent vaga després que s'hagin trencat les negociacions amb la patronal dels estudis de cinema i televisió. Portaven 10 dies de converses, però el sindicat d'actors ha anunciat que els representants dels estudis s'han aixecat de la taula després de rebutjar la seva última oferta. A més, els acusen de tàctiques abusives en les negociacions i, de moment, no hi ha data perquè tornin a seure. Als esports amb Repsol, el Barça continua acumulant lesionats un darrere l'altre. És increïble, és surrealista. En total, 7 són ja. Ara és Alejandro Balde qui té molèsties als abductors i se'n torna cap a Barcelona després de jugar la primera part en la victòria 2-0 de la selecció espanyola contra Escòcia. Avui li faran més proves, però de moment s'afegeix a l'allau de baixes que té Xavi Hernández. Frenkie de Jong De Jong i Jules Koundé estan descartats pel clàssic contra el Madrid del dissabte 28 d'octubre. Robert Lewandowski i Rafinha són dubte, encara que el polonès és optimista, mentre que Lamine Yamal i Pedri tornaran a entrenar amb normalitat després de l'aturada per seleccions. Sobre Balde, Luis de la Fuente, el seleccionador, ja va veure de seguida que no podria jugar el proper partit amb Espanya.
Alejandro Balde tiene un problema del pubis, bueno, molestias inguinales, y también os adelanto que se va a ir a su, no va a ir a Noruega y va a ir a su casa y va a ser, lo vamos a sustituir por Alfonso Pedraza del Villarreal.
En canvi, Gavi i Ferran Torres van acabar el partit sense problemes, així com Ronald Araujo amb l'Uruguai. Aquesta matinada també han jugat sense contratemps els futbolistes del Girona, Jan Couto i Yangel Herrera, en l'empat a un entre el Brasil i Venezuela. Tornant a la selecció espanyola, l'equip de Luis de la Fuente té molt ben encarada la classificació per l'Eurocopa. Continua segona a 3 punts d'Escòcia, però amb 2 punts de marge sobre la Noruega d'Erling Haaland. Per cert, amb empat a 0 al marcador, ahir el VAR va anul·lar un autèntic golaç de falta als escocesos per un fora de joc posicional, que és veritat que com a mínim discutible. És una empenteta, tallà, és veritat que la bola va directa a l'escaire. Bueno, és un gol d'aquests que és veritat que és com a mínim discutible. I atenció amb això, abans del partit, el diari Marca, és que això també és surrealista, va publicar una notícia en què es preguntava quin seria l'onze ideal si encara existís l'imperi espanyol. Tal com ho sentiu. El diari va fer una alineació amb només 4 futbolistes espanyols, Pedri, Rodri, Balde i Carvajal, i la resta de l'Argentina, de l'Uruguai, dels Països Baixos i d'Itàlia. En aquest equip ideal hi havia Leo Messi, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Fede Valverde, el Dibu Martínez i l'italià Sandro Tonali. Aquí, per cert, la policia italiana investiga per presumptes apostes il·legals juntament amb el seu company de selecció, Nicolò Zaniolo. I d'aquest 11, més enllà de la barbaritat que representa, destacat Carvajal, lateral dret. Bé, més coses, i no per això menys increïbles. Jorge Vilda és el nou seleccionador femení i director esportiu del Marroc, això mentre continua imputat per coacció en el cas Rubiales, recordem. El més curiós de tot plegat és que Jorge Vilda no era la primera opció de la Federació Marroquina, ho era Lluís Cortés. L'acord amb l'exentrenador del Barça femení i actual seleccionador d'Ucraïna estava pràcticament fet, i de fet Cortés va arribar a viatjar fins a Rabat per firmar-lo, però a última hora es va fer enrere perquè l'obligaven a incorporar Vilda al seu organigrama. D'altra banda, la Unió Esportiva Rubí fa història i s'ha classificat per la primera ronda de la Copa del Rei. Bestial això de la Unió Esportiva Rubí, després d'eliminar el Moliner de Palma als penals. Això vol dir que l'equip vallesà, que juga a la 6ª divisió del futbol espanyol, s'enfrontarà a un equip de primera divisió a la propera fase. El sorteig és el dimecres que ve, encara, això sí, sense el Barça, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid i l'Osasuna, però enhorabona a la Unió Esportiva Rubí per aquesta gesta i per la festa major que suposarà jugar un partit contra un equip de primera divisió. Recordem, l'UER Rubí, equip de la 6ª divisió del futbol espanyol. I acabem explicant-vos que el Comitè Olímpic Internacional es suspesa amb efecte immediat al Comitè Olímpic Rus per haver posat sota l'autoritat 5 organitzacions regionals ucraïneses. Ara bé, els atletes russos poden continuar, això sí, competint als jocs sota bandera neutral.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi fins al 15 d'octubre. Això és connectar energies. Més informació a Repsol.es.
Ara de seguida Jordi Bosch, Ernest Folk, Cristina Puig i Glòria Serra, però abans el trànsit.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Anem cap al RAC, allà, cap al RAC, diguem-ho bé. Comptant cotxes, com sempre, l'Àlex Huguet. Bon dia, Àlex.
Molt bon dia. Matí de divendres inusual avui, que cau enmig del pont del Pilar, i per tant podem parlar de tranquil·litat i fluïdesa absoluta a totes les carreteres de la xarxa viària, també les de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per ara tampoc registren cap incidència que compliqui la situació en punts normalment molt transitats, com podrien ser les rondes o la C58. Per tant, com dèiem, trànsit fluid, amb l'únic tram a destacar a la 2 entre Castellolí i Jorba, que es veu afectat des de primera hora, des d'aquesta matinada, per la boira i pot dificultar la visibilitat d'alguns conductors. És tot des del RAC. Bon cap de setmana.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 amb una de les coses que ens agraden més. Els animals que fan coses. Avui, és que és meravellós, un gat que canta blues. Realment podria durar 3 hores i em quedaria aquí escoltant-lo. L'usuari que ha penjat el vídeo és Dano2137, @Dano2137, que l'acompanya amb la guitarra i llegim a La Vanguardia que el gat en qüestió es diu Dano. Potser és el nou BB King o Muddy Waters del Regne Animal. Des del prodigi amb el piano, la guitarra o el violí del gat Garfield, que no veiem res igual. El sentiment que hi posa el Dano amb el blues és similar el d'aquesta perdiu flamenca. Ai, estem resant, i tant, perquè es produeixi un duet entre la perdiu flamenca i el Dan.
Món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
9 i 11.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
No, 9 i 12. Cristina Puig, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Sí? Ara ho parlàvem, ara ens demanava el Sergi, no? Que no feu pont. I realment parlàvem de que just en el món dels mitjans de comunicació el pont és una cosa que no existeix. Però no el pont, no existeixen ni els festius, perquè els festius es treballa també, no? És aquest amor que tenim tant per aquesta feina nostra. Sí. Però bueno.
Ernest Folk, bon dia.
Què tal, bon dia.
Has fet pont? Jo em diuen que el meu micro fa coses rares.
Sí, oh, Ramon Bertulli. Bon dia.
Present, que és el Jordi Bosch.
Vols el meu?
No,
t'acosto el teu, el meu micròfon.
No, fes tu, pare. Jo?
Hola, Ernest, què tal?
Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, esperant el canvi de temps.
Ah, ja em fa, eh?
Esperant el canvi
fa
de temps.
Fa massa calor pel teu gust, encara.
Fa massa calor. Fa massa calor.
Estem fent proves.
A veure, un moment, Ernest. Un, dos, tres, un gos. Ara va.
Ja està, sí. Perdona. Res, Pol, què tal? Què deies? Perdona.
Parlàvem de que encara...
És que ha hagut de desendollar el micro. Bé, que clar.
Aquestes coses passen.
Aquestes coses passen. Però ha anat bé fins ara, de cop. No sé, ves a què ha tocat.
Molt bé.
És un sabotatge? O...
Com a mínim. Perdona, res, digues.
No, que estàvem això, que estem esperant el canvi de temps.
Que arribarà, eh?
He escoltat cada síl·laba de la Mònica aquest matí per intentar desxifrar quan ve el canvi de temps i, bueno, l'estic esperant.
És ja aquest cap de setmana.
Sí.
A partir de demà...
Què voleu?
Però avui al matí ja feia fresqueta.
Sí.
Jo he sortit a casa només amb camisa i he dit, un jerseyet fi no m'és normalment.
Estem fent barcelonacentrisme, eh?
Una mica, eh? Una miqueta, en realitat. A veure, va, doncs no fem barcelonacentrisme. Jordi Bosch, bon dia!
Perquè dic, bueno, jo potser sí que faig pont, perquè... Bon jur a tots, eh?
Bon jur. On ets, Jordi?
Mira, sincerament, jo no sé mentir, sóc a la Costa Brava.
No, clar.
Sóc allà a Flam. Que bé. Sóc allà, Frank, fa bon dia, fa una mica de, fa una mica de vent, però he sortit a fer un cafè fa mitja horeta i anava amb màniga curta i amb pantaló curt i no he patit. Bueno, jo intento no patir, no? Però,
en general, en general.
Sí, 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 i veig gent que està nedant perquè aquí hi ha una cursa important, benèfica, de fa molt temps, que és la Radical, que van, són aquests que van nedant hores i hores i hores, van a les formigues, van a no sé on, van a pals, tornen, i està ple de gent nedant. Suposo que algun, bueno, van molt en trajos, no? Però n'hi ha que no, que s'han llançat de qualsevol manera. I bé, bueno, ja que fem pont, millor que el canvi de temps esperi que jo em torni cap a Madrid, no? Ja, que em doni... que em doni un marge d'actuació. Però vaja, m'ha deixat preocupat això del preu dels bolets, eh? Bueno, ja anem en matèria, però deixa'm dir la meva. Avui ha pujat, repunta la inflació, però repunten no sé quin pes hi tindran el preu dels bolets, perquè efectivament no hi ha bolets amb aquests... amb aquesta complicació de clima que hem tingut a les últimes setmanes. I vaja, jo en tinc ganes ja de menjar bolets.
Avui explicam el rovelló.
I s'ha pujat, clar.
Que el rovelló, el quilo, ha passat d'11 euros l'any passat a 18 aquest any. D'11 a 18. Glòria Serra, bon dia.
Bon dia i bona hora. Jo m'agradaria trobar les botigues del 18, perquè jo els he arribat a veure 33.
Sí? 33?
Sí, t'ho prometo. Sí, sí, llocs d'aquells on va molta gent i una mica turístics, que deia, escolta'm una cosa, no, o sigui, treu-lo d'aquí, el poses amb una safata, amb, no sé, amb una roba adequada, de masc, possiblement seda, no sé.
En un museu.
Sí, o en un museu, efectivament, perquè efectivament 33 euros m'explicaràs que has de comprar. Oh, però hi són, algú els deu comprar.
33 euros.
L'any passat, va ser, que els vaig veure així.
Clar, avui el que explica el periòdico, i que ara comentàvem, és que els boscos catalans s'han quedat pràcticament sense la majoria d'espècies de bolets, precisament per la falta de pluja, per aquesta calor tan bèstia que estem vivint aquests dies, i que ara pràcticament tot el producte que hi ha als mercats i als prestatges arriba de països de l'est. En aquest cas, Romania, Bulgària, etc. És a dir, n'hi ha poc, en podem collir pocs. Tu, Ramon, ets de collir bolets o no?
Alguna vegada he anat per allà a Blancafort, i sobretot perquè si a vegades si arriba la pluja a setembre, octubre, les llanegues, les mucoses, encara te'n pots trobar, que queden molt bé amb arrossos o fetes a la brasa. I sí, sí, alguna vegada he anat a buscar-ne, sí.
Jo sóc d'anar a acompanyar. O sigui, un cop m'han dit
què
és el que he de trobar, en trobo, no molts, perquè no sóc... Si m'han de dir, mira, veus aquest, me l'han d'ensenyar, veus? I normalment aquest s'amaga cap aquí. I llavors els trobo.
Sí, falta però... que te'l senyali.
Sí, exacte, efectivament. Però he d'anar com molt guiadeta, eh?
Però costa, costa que t'ensenyin el raconet.
Hi ha bons amics, hi ha bons amics.
Però és que a més,
amb això de collir bolets, hi ha una cosa que és una afició que ha anat tant a més, que a mi em genera un cert pànic a vegades, perquè vas a dinar a casa d'amics que diuen, he collit bolets, i bueno, però tu què has collit aquest
moment? Sí, sí, clar, el que cull n'ha de saber.
Perdona,
no... Jo si no és tercera o quarta generació de gent que cull bolets,
no hi aneu gaire, perquè si no diríeu caçar bolets.
Bueno, però jo caçar bolets al meu poble no s'ha dit mai, eh?
Jo crec que això es deia a l'Empordà, segur.
Sí, caçar bolets.
Bé, hi havia el caçador Jordi.
Però això deu ser Girona.
No, un moment, el Jordi.
La gent ho diu,
el Jordi que em ratifiqui.
Aquí es diu caçar bolets.
Aquí es diu, és Girona, eh?
A Blancafort, a la Conca de Barberà, jo sempre he sentit plegar, collir. Plegar, collir.
Al Bages, que és d'on és la meva família, s'anava a collir bolets.
Veus?
Ja està.
Jo me'ls menjo.
Aquesta és una posició bon
vivant. Si els cull algú de tercera generació.
Correcte, per descomptat.
Sí. Ara són els bolets. Aquesta setmana parlàvem de la cervesa, també. I del risc de que hi hagi menys quantitat.
No m'afecta.
No t'afecta.
Jo com a Jordi Basté.
I menys qualitat. No menys qualitat.
Menys qualitat. Sí. Aquí qui està especialment preocupat és l'Albert Sort.
Sí, sabem,
Es consta. Es consta, eh? Clar, l'oli. L'oli és l'altre. Bueno, mira, ja l'única bona notícia, i que l'hem pogut donar d'avui, que ja veurem quan dura, és que almenys la benzina i el dièsel han anat una mica cap avall. Un 0,3%.
Ui.
El dièsel, sí.
Amb això i 100.000 euros.
Sí. I la gasolina, un 2%. Bueno, ara de mitjana el gasoil es paga a 1,68 i la gasolina a 1,71. Clar, és una bestialitat igualment. Avui ens hem acostumat a unes xifres de la benzina que també, déu-n'hi-do. Però bueno. Anem al diàling?
Vinga.
Va, anem al diàling.
que avui votem, com sempre, el millor diàleg de la setmana. Si voleu participar, ja ho sabeu, d'enviar un correu electrònic a dialing@recu.net amb la paraula clau a l'assumpte. Això és així de senzill. Correu electrònic, dialing@recu.net. En joc, avui, un xec regal de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya. Amb motiu de la Fira Santa Úrsula de Valls, sortegem una estada per dues persones amb esmorzar inclòs a l'hotel Clas de la capital de l'Alt Camp, així com una entrada doble per visitar el Museu Casteller de Catalunya. Tot plegat, gentilesa de l'Ajuntament de Valls. Està estupendo, això. A veure, aquests són els finalistes de la setmana. Ramon, el primer.
Un moment de lapsus a l'Enigma Arbós del Versió RAC1.
Després hi ha molta part del cotó, que segur que no és el d'aquest oient, que doncs, si passem el 20% del cotó, del món es fa a Xina i treballen, doncs, els iogurts, que són els... Ai, uigurts.
Iogurts.
És que, de veritat, és la prova empírica que els científics estan molt pitjor del que semblava.
No. Es fa a Xina i treballen, doncs, els iogurts.
S'equivoca vostè,
Si voleu que guanyi aquest tall, correu a dialing@recuponet amb l'assumpte versió. Segon finalista.
En un concurs de les mañanes de Kiss FM li demanen a un oient pel nom d'un dels presidents dels Estats Units i passa això.
¿Cuántos hijos varones biológicos tiene Vito Corleone en El Padrino?
Tres.
¿Qué presidente de Estados Unidos es elegido con más edad?
Juan.
¿Quién es?
Reagan.
Juan, ¿has dicho?
Ha dicho Juan.
El Juan. Presidente de Estados Unidos, el Juan.
Assumpte president, tercer finalista.
El periodista Xavier Fortes llegia així al Canal 24 Hores el nom de la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra.
Empezamos por el diario El País con este titular. Sánchez toma el relevo de Feijóo en plena tensión con Junts y RC. Vemos la foto ahí a Lías Bendodo, Cuca Macarra.
¿Cómo?
Lías Bendodo, Cuca Macarra, Cuca Macarra.
¿Pero qué dices?
Assumpte Cuca.
Pau, faig un signe que no vol dir res, digues.
Sí, no vol dir res, no vol dir res. Assumpte Cuca, quart finalista.
Una careta de RAC1 es cola enmig d'una entrevista del Via Lliure.
Amb el pes de la barca, doncs, com ha dit la Carla, s'inclinava, però és que era impossible.
Podeu treure això, per favor? Podem treure això, sisplau? Gràcies. Perdona, Anna Maria, que hi ha hagut un soc i que no us sonava.
Però és que era impossible.
Podeu treure això, per favor?
Va passar, no lo sé.
Assumpte careta. I l'últim, Ramon.
L'inici d'entrevista a la cantant Rosa López al matí de Catalunya Ràdio amb Marina Romero.
11 i 7 minuts. Rosa López, bon dia.
Què tal, Dolors?
No, Marina.
Marina, la Marina.
Qui t'ha dit que em dic Dolors?
Ai, cuixó, jo crec que era Dolors. No, m'han dit... Perdona, Marina.
No, et faltaria més. Rosa López, bon dia.
Què tal, Dolors?
No, Dolors, Marina.
Assumpte Rosa. En joc, en un el xec regal habitual de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya i, a més, amb motiu de la Fira Santa Úrsula de Valls, sortegem l'estada per dues persones amb esmorzar inclòs a l'hotel Clas de la capital de l'Alt Camp, així com l'entrada doble per visitar el Museu Casteller de Catalunya. Tot plegat, gentilesa de l'Ajuntament de Valls. Gràcies, Ramon.
De res, a vosaltres.
9:22, avui, això serà cap a la part final de Tertúlia, però us ho avanço ja. Avui parlarem de xinxes.
Oh!
Jo em fa molta picor.
Ja està. És com quan parles de polls, que
sí.
Ja et pica tot.
Sí.
Doncs és
serà a quarts d'11, però en volem parlar perquè fa setmanes... ja que va sonant, no? Que es parla molt d'aquesta plaga.
Uns vídeos que horribles
a França. Sí. Que es veu que ja ha arribat al Regne Unit, i ahir hi havia algun diari, l'ABC crec recordar, que es despenjava, també dient que s'havien detectat alguns a Madrid, després entraves dins la notícia i veies que s'havia detectat un petit focus al juliol, i que ja estava exterminat, però se n'està parlant molt. Llavors, una mica per intentar resoldre el dubte de si n'estem fent un gramassa una mica tots plegats, o si realment hem de patir, cap a quarts d'11 trucarem al Frederic Bartomeus, que és ecòleg, expert en invasions biològiques i processos migratoris.
Jo vaig reconèixer que amb una llanterna vaig mirar el meu matalàs.
Sí?
Sí, perquè em va agafar molta angoixa i com que hem estat a França fa relativament poc, em vaig començar a ratllar. No ens pica res, no hem vist res, però sí, vaig agafar la llanterna de les nenes que tenen per anar d'excursió i vaig començar a donar voltes pel matalàs mirant les costures i vaig pensar, mare meva, si algú et veu. I ara ho estic explicant.
Jo tinc una pregunta, No ho digui, que ja te l'anticipo, que és si amb la baixada de les temperatures disminueix el risc.
Ah.
Això m'interessa.
Bueno, bueno, i també de... És a dir, com poden arribar de França aquí, és a dir, si a la, com, si a la roba, home, com se t'enganxen,
no? És que estic molt posada amb el tema, perquè sí? Jo, a mi aquest tema dels bitxos i els polls i tot això em fa, m'afecta moltíssim. Has d'obrir la maleta a la banyera. La pregunta és... Cada vegada hi ha menys gent que té banyera. Jo en tinc, l'ofereixo, si algú vol venir a casa a obrir maletes.
No em diguis en veu alta, que algú truca.
També és veritat. Però has d'obrir la maleta a la banyera, ho has de treure tot i expulsar. Jo, a mi em va semblar espantós.
Ai, la, i què fa? Si... La maleta també pot estar infectada?
No, llavors la maleta també la sacseges, allà ben sacsejada.
Ai, el tema és que veus caure els bitxos.
Clar, aquesta és la idea. Si veus que han caigut els bitxos... Llavors has de rentar la roba a 60 graus, que com vinguis d'un casament i t'hagis emportat un vestit de seda, m'oblida tant. I llavors, no, hi ha tot un procediment terrorífic, però tot això allà a la banyera, perquè amb el blanc de la banyera se suposa que és quan els veus.
I aquí el drama ve... Quan... I el sofà? Què fas amb el sofà?
Clar, què és el sofà?
No pots expulsar la banyera.
No, crec que l'has de posar en unes fundes i anar-te'n de casa. Has de marxar de casa durant 15 dies fins que allò mori. Bueno, sí.
Va, en tot cas, li preguntarem al Frederic Bartomeus...
Que... Això està passant?
Això està passant.
Clar. Bueno, li preguntarem fins a quin punt algú que hagi viatjat a... passi el cap de setmana o estigui fent el pont a París o vés a saber on de França, si quan torna realment ha d'expulsar la maleta a la banyera o encara no cal patir per això. Això li preguntarem.
Hòstia.
A quarts d'onze. I abans també actualitzarem, òbviament, i parlarem del tema d'aquesta setmana, sens dubte, que ens ha ocupat i que perquè se n'ha de parlar i perquè cada dia hi ha novetats amb l'última hora de la guerra entre Israel i Hamas. I avui, sobretot, hi ha un element que és, jo crec que és especialment destacable, que amb aquesta guerra està passant, amb la guerra d'Ucraïna va passar, passa amb totes les guerres, ho dèiem avui al matí, que és veritat que la propaganda i la desinformació és algo que va amb les guerres, però és veritat que segurament la novetat és que ara hi ha xarxes socials, i això fa que tot sigui especialment incontrolable. I hem arribat al punt que la Comissió Europea ha hagut d'obrir una investigació de moment a Twitter i picar el crostó a Facebook i a TikTok perquè posin remei i posin fre a la barbaritat de notícies falses, vídeos falsos que resulta que era un videojoc o que resulta que eren de fa 10 anys o que resulta que eren no sé què, o que resulta que no tenen res a veure amb allò, etcètera, i que posin fi a això perquè la desinformació que hi ha actualment a les xarxes sobre la guerra Israel-Palestina és algo bestial. En parlarem ara farem una pausa per la publicitat i quan tornem farem un truc al Javier Castillo, que ell és periodista de política dels companys de Verificat, amb qui, bueno, que fan una feina espectacular de fact-checking, i amb ell doncs intentarem desmentir les principals boles, les principals mentides que estan corrent aquests dies. I un altre tema paral·lel, que també vull saber què en penseu, que és les imatges, en aquest cas que no són falses, però que són escabroses, horribles, de nadons calcinats, cossos completament desmembrats que corren per la xarxa sense cap tipus de control i filtre. De tot això en parlarem ara d'aquí una estona a la tertúlia amb Jordi Bosch, Ernest Folk, Cristina Puig i Glòria Serra. Ai, 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 el Corte Inglés!
Clar, perquè avui és obert.
El Corte Inglés, el Corte Inglés. Clar, avui és obert. La Noemí, que avui és obert el Corte Inglés, Noemí, no?
Hola, molt bon dia, hola, bon divendres. Hola, si has de fer alguna celebració a casa, tens la Setmana de les Ofertasses del Corte Inglés. Des de sempre, la Setmana de les Ofertasses de Supercor i Percor i el supermercat El Corte Inglés té moltíssimes ofertes. Però aquest any, amb un pernil ibèric d'encevall per 99 euros, una caixeta de 6 ampolles de vinagre de la Rioja Reserva Vinya Albina per 6 euros l'ampolla, unes gambes, una mica de formatge i unes cervesetes, ho teniu llest? Tot això a la Setmana de les Ofertasses. I si t'animes a preparar alguna recepta, tens des d'hamburgueses d'Angus fins a un salmó noruec exquisit també en oferta. I a més t'emportes un 15% de regal per compres superiors a 20 euros en fruiteria, carnisseria i peixateria. Aprofita-ho. És la Setmana de les Ofertasses de Supercor i Percor i el supermercat El Corte Inglés. Una gran oportunitat per fer una bona compra. A botigues, web i app. Ah, i t'ho porten a casa. Millor impossible. Tot això només fins al 18 d'octubre. I us recordo que diumenge 22 d'octubre arriba a Tarragona la 8a edició de la Woman Race al Corte Inglés. Aquest any corre contra el càncer. 5 quilòmetres de solidaritat pels carrers més emblemàtics de la ciutat. Inscriu-t'hi a womanraceelcorteingles.cat. T'hi esperem. Res més, que passeu molt bon cap de setmana. Adeu-siau.
Les millors històries són les que reinventen constantment, com el Renault Clio E-Tech Full Hybrid amb motor híbrid de 145 cavalls o 105 kW, fins a un 80% de conducció elèctrica per ciutat i 900 km d'autonomia. Nou Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mateix amor, energia nova.
Dades de WLTP, condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
A mi m'encanta Carmen. Ella ha conseguido hacer algo que yo no he podido hacer, que es tener varios hombres a su alrededor.
Carmen és l'òpera i el personatge d'òpera preferit de Boris Izaguirre. Per això vol escoltar-los al concert operístic de Sinfonova, l'Òpera dels Amics, creat i presentat per Marcel Gorgori.
Eso yo lo encuentro admirable.
Al Liceu, el 31 d'octubre, amb el suport de la Fundació MGC Mútua.
Amb la tardor, arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot.
Hi tens molt a fer. Podràs visitar la Fira Ramadera, el Mercat de Productors i l'Espai de Tast, la Fira del Vehicle d'Ocasió, la Fira del Dibuix i l'Espai d'Eficiència Energètica i Energies Renovables.
I podràs participar en un escape room al carrer i en més de 80 activitats per tota la família que t'esperen al centre de la ciutat. El 14 i 15 d'octubre, vine a la Fira de Sant Lluc d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 6 de octubre ha entregado un premio en Arenys de Mar, Barcelona, de más de 895.000 euros. ¡Enhorabuena! ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. ¿No los dejas escapar? Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
El perquè de tot plegat.
9:32. A veure, Cris, comencem per tu, si sí. Et sembla, tot aquest tema que situàvem.
Del tema de la desinformació.
Guerra, desinformació, clar, fake news, etc.
És que, bueno, la desinformació i la propaganda que ha existit sempre, tu ho explicaves aquest matí, no?, en el teu davantal també, amb les guerres es multiplica per mil i a sobre amb les xarxes socials és absolutament incontrolable. Abans controlaven els mitjans convencionals, ara el descontrol o la manca de control en les xarxes socials fa que sigui molt difícil posar-hi un filtre. Fa uns dies entrevistàveu els moderadors de contingut de Facebook i de xarxes socials. Sí. Eren gent que treballen precisament per intentar mirar quines imatges es poden o no es poden ensenyar a les xarxes socials. En el cas d'una guerra, on a més, allò que penges, ho penges tu des de casa teva, per tant, per molt que la Comissió Europea obri una investigació i li demani a Elon Musk i a la gent de TikTok que han de posar filtres per evitar que es pengin a les xarxes socials coses que no s'haurien d'ensenyar, com ho controles? Si tu no pots entrar a casa de la gent i de cop i volta evitar que persones pengin imatges absolutament denigrants. Si estem parlant d'assassinats, de desmembraments, de suïcidis, de tot el que s'està penjant a les xarxes socials, imagina't en l'entorn d'una guerra, no? On, a més, és una guerra com passa a totes, però és que a més en aquest cas el món es divideix entre els partidaris d'Israel i els partidaris de Palestina, no? És una guerra on un pren molta part. No sé si amb Ucraïna i Rússia passava el mateix, però sí que en aquesta, que a més els que ja tenim una edat, tota la vida ens ha acompanyat el conflicte d'Israel i Palestina, tota la vida, i han anat passant guerres, i després n'hi havia una, hi havia la dels sis dies, i després hi havia el Yom Kippur, i anaven passant coses, i no s'ha acabat mai. El món es divideix entre les persones que estan a favor d'Israel i les persones que estan a favor de Palestina. I, per tant, la xarxa social amplifica tot el tema aquest. I jo el que dic és que veig impossible que es puguin posar filtres, o sigui, o ho tanques o com ho controles.
Jo, Cris, em nego a entrar en aquesta dinàmica. La que acabes de dir tu, que entenc que hi és...
No, hi és, no me l'he inventat jo, existeix, eh?
No, però bueno, però és així. Jo em nego a entrar en aquesta dinàmica perquè, a més... crec que aquí hi ha molts matisos i crec que la bestialitat de Hamas no és Palestina i la bestialitat de Netanyahu no és Israel. Uh-huh. I a més crec que o sigui, posar matisos i posar en valor la gent que no es deixa endur per la onada de fanatisme en cada un dels bàndols, per mi és molt important. La poso com a exemple, no sé, aquests dies a La Vanguardia hem llegit algun article molt bo de Shlomo Ben-Ami, el exambaixador a Espanya d'Israel, que és una persona que no és sospitós de ser un integrista islàmic i està dient que Israel practica un apartheid a Palestina i a Gaza, no? I al revés, hi ha uns palestins que estan intentant denunciar el segrest de Hamas de tota la causa palestina.
Estàvem parlant de la desinformació a les xarxes.
Jo he agafat aquest fil per tu, sinó perquè jo em nego en això. La segona qüestió de la propaganda, abans de si és veritat o mentida, a mi m'agradaria fer una reflexió, que és... Jo em nego a deixar-me endur per aquesta onada de violència que hi ha a les xarxes, de normalització de la violència, de normalització de l'horror. Mm-hmm. De, o sigui, ara resulta que, bueno, que com ja va passar amb la guerra d'Ucraïna i de Rússia, nosaltres, el món dels adults, ens hem d'acostumar a veure nens assassinats, bombardejos...
Sí,
hem de normalitzar aquesta violència i, bueno, jo em nego, jo de fet desconnecto el mòbil, però per raons prèvies a la propaganda, que també, però aquesta idea que hi ha darrere de tot això, que és la guerra és necessària, la guerra és normal i la guerra és inevitable, que això ja ens ho van intentar colar, amb Ucraïna i Rússia, la pornografia de les armes, la pornografia dels bombardejos, la pornografia del patiment aliè, de no censurar un nen que plora davant de la seva mare morta, de no censurar bebès triturats, de no censurar presidents de països que posen el bombardeig en directe. O sigui, la normalització de tot això, jo em sublevo,
la guerra en directe...
Vaig així, intento bloquejar gent, intento tal...
Però, Ernest, la guerra en directe ja es va viure amb la guerra d'Iraq, amb els bombardejos en directe, a través dels mitjans convencionals, com era la tele.
No amb aquest detall. I vaig a l'última cosa, que és la propaganda, només un apunt. Hi ha propaganda... La propaganda de les guerres ja ha estat sempre, amb això teniu tota la raó. Amb Ucraïna i Rússia vam començar a veure el que era la propaganda a les xarxes. Crec que en els últims dies hi ha una escalada en la propaganda, que és que la propaganda l'estan fent de forma descarada presidents del govern dits de potències occidentals respectables. Joe Biden ha fet propaganda pura i dura parlant dels bebès
decapitats
que no havia vist, que no vol dir que no s'hagin comès assassinats de bebès terribles. No estic dient res, però el que vull dir és que ell mateix parla de fake news.
I després va sortir la mateixa Casa Blanca, cames, ajudeu-me, a desmentir el seu propi president.
Sí. No, Netanyahu usa unes imatges d'un bombardeig a Gaza, com estan orgullós d'això. És a dir, és el primer que que impulsa la propaganda, com la propaganda la impulsa de Putin, la impulsa de Zelensky. És a dir, aquesta s'està implementant i consolidant un mètode que és anem a barrejar la veritat i la mentida, que és el millor mètode de tots. Sí, a dins de la veritat li posem, la trufem de mentides. I llavors, en aquest desconcert, costa molt delimitar el gra de la palla. I sobretot, anem a intentar agafar un fet per guanyar el relat. I els bebès decapitats s'ha convertit, s'ha convertit en aquesta cosa que, per cert, no caldria. Perquè jo en tinc prou, vull dir, senyors d'Israel, si jo en tinc prou amb que m'ensenyin un petit fragment de lo de Hamas i ja quedo totalment vençut per l'horror. I per cert, i viceversa, veient com Israel bombardeja població civil. I per tant, o sigui, si no cal tanta propaganda, si és que simplement cal observar-ho des dels ulls de com està patint la població civil a banda i banda.
Ara entrarem en casos concrets de propaganda, de desinformació, amb el Javier Castillo, el periodista de política de Verificat, que ja el tenim en línia, ara el saludarem, però abans us vull escoltar també Jordi Bosch i Glòria.
Mira, jo ara anava a dir de què vols que parli, perquè hem entrat per una... És lògic, tot es contamina perquè tot està vinculat. Intentaré fer una intervenció breu que tingui a veure amb el tema del convidat, i suposo que del tema principal hi haurà ocasió.
Sí, sí.
A finals dels 80... neix el que en dèiem la web, no? La www, la triple W, com a necessitat de intercanviar els grans volums d'informació que ja existien. Llavors comencem a parlar de les autopistes de la informació. No ho hem superat, aquest punt de les autopistes d'informació, que n'hi han dues. N'hi ha la telefònica, per exemple, que fa una gran inversió de la que gaudeixen després els seus usuaris, que els hi cobra uns diners, i hi ha gent que fa molts diners i probablement els que fan les autopistes no en treuen, com les plataformes o com les xarxes socials, i després hi ha unes segones autopistes dins de l'autopista que són les xarxes socials. Per tant, demanar la responsabilitat plena en els que tenen l'autopista inicial és impossible. Telefònica no té la CUP, Telefònica o qualsevol xarxes de les que hi ha que estan donant servei web, servei d'internet. És molt difícil atribuir-li la responsabilitat del que circula per allà dins, perquè té un punt de llibertat. I les xarxes socials en tenen més, però com deia la Cris fa un moment, és algú que ho penja des de casa seva amb un mini ordinador que pot ser un telèfon, no? Per tant, per no repetir-me, jo crec que hem de començar a anar al principi, i ara diré una animalada. Jo crec que les autopistes han de començar a ser domini públic. Jo que estic en contra
d'alguna cosa... Que ho diguis tu, Jordi.
Clar. Però quan dic de domini públic, vull dir que hi hagi un punt de regulació. És a dir, és impossible. O sigui, perdem temps quan comencem a lamentar. És impossible que les xarxes o que els que tenen les autopistes ho puguin controlar. Això, el mal ha trobat un camí, i aquest camí és molt difícil que el barrin gent que evidentment està fent diners i oportunitats de negoci, etc., i que sense que tinguin voluntat de que això passi a les seves xarxes, pues s'hi penja tota mena de cosa. Hem d'anar al principi, hem d'anar a veure de qui és l'autopista i com es gestiona. Aquest crec que hem d'anar cap endarrere, i no és un discurs antilliberal, sinó que és un discurs d'intentar buscar una solució que no ens porti a una cosa que en vam parlar la setmana passada, que és una pèrdua efectiva de llibertat, perquè no hem anat al principi, sinó que hem anat al final del procés.
Clara.
Mira, volia anar justament pel camí que ha obert el Jordi, perquè, a veure, des dels protocols del Savi de Sió que es van inventar a Rússia per mostrar els jueus com a menja nens i que feien sacrificis d'infants, i són del 1902, ja està tot inventat en la propaganda.
És a dir, ja està tot inventat. I està tan inventat que fins i tot aquests protocols falsos encara continuen sent vigents per a aquells que volen que els jugadors efectivament siguin menja criatures. La diferència quina està, efectivament, en el que explicava el Jordi. Jo me'n recordo menys, he anat a buscar la dada perquè no me'n recordava, el 82 va haver la matança dels camps de Sabra i Shatila al Líban, uns camps de refugiats palestins. Un grup de la OLP havia matat el president cristià maronita del Líban poc abans, i la falange libanesa cristiana va voler la venjança. Aquesta venjança va tenir suport d'Israel. Van tancar els camps, van entrar els libanesos i van matar milers de persones. Milers. Les imatges de l'endemà d'un acte que va ser qualificat com a genocidi posteriorment per les Nacions Unides eren increïbles, com us podeu imaginar. Increïbles. Aquí va entrar la responsabilitat i el control dels mitjans de comunicació. Una cosa que hem exercit, sobretot els que treballem a la televisió, que treballem un material molt sensible, quan arriben imatges, però és que si no som responsables amb aquestes imatges, que és una cosa que acostuma a estar als llibres d'estil de tots els mitjans de comunicació audiovisuals, hi ha la llei, se'ns pot denunciar, perquè nosaltres, fins i tot en un mercat liberal, obert, com el que tenim ara, fins i tot sent un mitjà privat, podem ser denunciats perquè actuem amb llicència pública. Aquesta ràdio actua amb una llicència pública. Se li dona permís per ocupar un espai de les zones per emetre. I aquesta cessió d'una cosa pública, que és les zones, dona l'empremta de responsabilitat que ha de tenir el mitjà de comunicació. Però és que si no el té, pot ser denunciat, els periodistes amb noms i cognoms poden ser denunciats, i el mitjà pot ser sancionat, fins i tot amb la retirada de la llicència. Això s'ha trencat amb el tema de les autopistes noves que explicava ara en Jordi. No és que el mal hagi trobat un camí, que sí, com bé diu ell, és que els propietaris d'aquest camí han descobert que el mal és rentable. Evidentment que es poden posar portes, amb això no estic d'acord amb tu, Cristina. Es pot posar portes, i tant que sí, hi ha maneres de controlar.
Com? Però
és una qüestió d'inversió i és una qüestió de decisió. Quan Twitter decideix que hi ha un contingut que s'ha de retirar, es retira. Es retira. L'algoritme t'ho permet fer-ho. Per què no ho fa? Per què hem estat parlant aquests dies d'aquest fantàstic i felicitats a La Vanguardia reportatge sobre com
perquè
viuen els moderadors de Facebook? Sí, sí. Per què els moderadors no van pel boc gros? És a dir, ells diuen, jo no puc aixecar un vídeo d'una persona o un live d'una persona que està a punt de tallar-se les venes si en comptes de fer un vertical ho fan horitzontal.
Bueno, i si no ha rebut abans 100 avisos de que es prohibeixi aquest vídeo.
Correcte. Per què es fa això? Dius, no, escolta, en el dubte, sobretot en un cas tan gros com un suïcidi o un intent d'això, en el dubte, fora.
Sí, sí.
I quan els treus tots, els falsos i els veritables, la gent els deixa de penjar, perquè, escolta, m'he intentat penjar-ho tres vegades, les tres vegades vaig a dedicar-me a fer una altra idiotada.
Però és immediat? O sigui, quan tu penges un vídeo és immediat, puja a la xarxa de manera immediata.
No, si tu poses una barrera, aquest contingut no puja, perquè tot no puja. Hi ha barreres. Però què fa Facebook, Twitter, totes? Què fan totes? Posen la barrera lluny, quan més lluny possible. Ah. Per això tenen aquests moderadors menjant merda, amb perdó de l'expressió i amb tot el respecte per la seva feina, que em sembla increïble, i les seves condicions laborals. Perquè el tràfic no el volen disminuir ni que sigui una micra de velocitat, perquè el tràfic és el que dona el negoci.
No vull ni imaginar la d'usuaris que devia fer temps que no entraven a Twitter o que hi entraven un, dos cops al dia, allò m'estic avorrint i entro a Twitter, i que des de dissabte passat
hi han tornat,
és
clar.
Constant, i entro perquè et surten els vídeos, els tuits i tal. De fet, em sembla que la dada era a mitjans d'aquesta setmana, ja s'havien publicat 50 milions de tuits a Twitter vinculats al conflicte Israel-Hamàs.
Acabo amb una última frase. Per què ara, 7 dies després, surt Musk, surt Twitter, surten les xarxes dient que sí, que posaran parets? Si no les poguessin posar, dirien, miri, perdoni, he creat un monstre de Frankenstein i no el puc parar.
No,
l'han posat 7 dies després, perquè 7 dies després és quan, per exemple, la Unió Europea i altres institucions diuen, escolti'm, o ho para vostè o el paro jo. Tot i que...
Bueno, i perquè Joe Biden ha fotut la pota, bàsicament.
Pues, no, però...
I no està permès que el president dels Estats Units faci el ridícul.
Bueno, tot... No, perquè la culpa no va ser d'ell, sinó perquè li va ensenyar...
Home, però perquè li diuen que ha passat això, però si no ho has vist, no ho pots dir-ho. No ets el president dels Estats Units.
No ho ha vist en xarxes socials. Ara. La seva font era una persona física, diguéssim.
No, que permeteu-me que la paradoxa és que els governs quan convé sí que regulen i prohibeixen. De fet, el govern britànic i el govern francès estan prohibint explícitament l'exhibició de banderes palestines en el seu propi territori perquè ho equiparen a terrorisme. Això ja està passant en aquests moments. Home, em fa gràcia que governs liberals es permetin la prohibició d'exhibició de símbols prenent partit d'una manera tan bèstia i en canvi tot això que estem comentant ara de la propaganda de les xarxes s'ho estiguin mirant.
Però tu pots controlar que una multitud estigui ensenyant banderes palestines o israelianes a xarxes?
El govern francès no ho ha prohibit per això, ho dic per no fer fake news. Ho ha prohibit quan ve vinculat a actes antisemites, no perquè siguin terroristes. No crec que hagi fet la definició de palestí terrorista.
Efectivament.
Bueno, en tot cas han equiparat l'exhibició de banderes palestines a actes antisemites, cosa que és antisemites. El cap de la policia britànica, perdona, va equiparar el cap de la policia britànica va equiparar la bandera palestina al terrorisme. Això no ho dic jo, però en tot cas més enllà d'això,
el cas francès no és que és diferent al cas anglès del francès, i els motius són diferents.
No. Però és igual. Jo ho deia des del punt de vista que quan escolta, bé, són capaços de prendre mesures molt contundents, diguem, no? Sí. I això, jo estic d'acord amb la Glòria que les coses es poden regular. De fet, és el que ha dit abans el Jordi. Això dels governs declarant-se impotents davant de les grans empreses que controlen internet, les xarxes socials, etc. Això ja em diràs tu per què.
Jo és que l'única manera que veig és prohibint pujar vídeos. És que és molt difícil. És que un vídeo és és que des del sofà de casa teva penges un vídeo i en aquest moment
arriben
milions de persones.
Sí, però la xarxa té els instruments per filtrar. No arriba a pujar. Tu no pots pujar qualsevol vídeo. Hi ha coses que no pots pujar.
De fet, a Instagram hi ha una capacitat per censurar immediatament els mugrons d'una noia.
No, però tu el penges, després te'l treuen.
Sí. No, però hi ha coses que ni tan sols arriben a pujar. Hi ha coses que realment no es poden pujar, no es pot pujar tot.
Veurem ara, amb aquesta...
Passa que la barrera l'han posat allà a l'horitzó, ja. I el que han de fer és acostar-la 50 quilòmetres cap endavant.
Veurem ara amb aquesta amenaça... entre cometes de la Comissió Europea, que els ha comentat els senyors de Twitter, els senyors de Meta, els senyors de TikTok, que si no frenen això d'una vegada, que els poden arribar a multar fins a un 6% de la seva facturació. Veurem si quins sistemes tenen i com els apliquen en aquest cas. Deixeu-me saludar, però a aquesta hora del matí, el Javi Castillo, que és periodista de verificació política de Verificat. Bon dia i moltes gràcies, Javi.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Si et sembla, Javi, fem un repàs de les notícies i vídeos falsos que més han corregut aquesta setmana i els intentem verificar, desmentir allò que és cert, que és mig cert o allò que és rotundament fals. Jo crec, Javi, que sens dubte una de les notícies que més s'ha comentat és la dels suposats 40 nadons decapitats per Hamas. Molts mitjans polítics parlàvem també, Joe Biden... Òbviament, usuaris amb milions de seguidors a les xarxes donaven aquesta informació com a certa, això tot i que no hi havia cap prova per validar o verificar aquest fet. Anem a pams. Tot va partir de les declaracions d'un oficial de l'exèrcit israelià que assegurava que 40 nadons havien estat decapitats en un kibbutz.
Ho podeu veure vosaltres mateixos. Han assassinat famílies, pares, mares, parelles, joves, als llits, als búnkers, al menjador o al jardí. Els terroristes van venir i els van matar a trets i després els van tallar el cap.
I a partir d'aquí informava, d'aquesta manera que ara escoltarem, una periodista d'una televisió israeliana. It's hard to even
explain exactly És complicat fins i tot d'explicar exactament el nombre de víctimes que hi va haver aquí mateix. De fet, els militars israelians no tenen encara un nombre clar, però estic parlant amb alguns dels soldats i diuen que el que han vist mentre caminaven per les cases són nadons amb el cap tallat. Babies.
Their heads cut off. Clar, i a partir d'aquí tot això es comença a fer gran. Alguns mitjans comencen a parlar dels 40 nadons, a les xarxes això es fa gran, la pilota de neu, bla, 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 i això ja és completament imparable. Que a dia d'avui, a hores d'ara, 9:53 del matí, Javi, del 13 d'octubre, això dels 40 nens decapitats, No sé si ja es pot dir que és fals, sobretot amb les últimes informacions, amb aquestes imatges que ha fet públiques de l'exèrcit d'Israel, o si, com a mínim, no es pot certificar de cap manera, això.
Sí, bueno, el primer que s'ha de dir és que la massacre als kibbutz que estan al costat de Gaza són un fet, i se sap que l'atac van a ser assassinades desenes de persones, inclosos avis, nens i nadons. Ara bé, la informació aquesta concreta sobre els 40 nadons que haurien estat decapitats no s'ha pogut confirmar de forma oficial. Sí que hem vist aquestes imatges que va mostrar Netanyahu, però aquesta dada en concret no s'ha pogut confirmar de forma oficial ni verificar de forma independent per part de cap mitjà de comunicació ni cap agència de fact-checking. Això és el que sabem fins ara.
Quan parlem de verificar de forma independent, què vol dir exactament, Javi?
Bueno, en molts casos els periodistes sí que estan al joc dels fets, poden verificar aquestes dades, poden veure amb els seus propis ulls el que ha passat allà, i és el que de fet van fer alguns periodistes i alguns reporters com els de New York Times o de Washington Post, que sí que hi van anar aquests kibbutz on van passar els jocs, els fets, i en cap cas van parlar d'aquesta xifra dels 40 nadons o dels 40 nens, perquè tampoc està clar. De fet, la mateixa periodista va aclarir després que ja no havia pogut verificar aquesta informació i que la seva font era...
Perdut el Javi, crec. Javi?
Yep.
Hem perdut.
El que sí que parlen... Sí?
Sí, sí, perdona, Javi, és que t'havíem perdut res, dos segons. Digues, digues.
Perdó. El que deia és que sí que hi ha hagut periodistes que han estat als kibbutz i han pogut verificar la massacre que es va produir allà, però que en cap cas parlaven d'aquests 40 nadons perquè ells no ho havien pogut veure amb els seus propis ulls.
Clar, i ara hi ha una cosa que deia, és que la pròpia reportera de la televisió israeliana va matisar les seves declaracions, però el bombo i com el nivell en el qual ha arribat a córrer el vídeo d'ella dient i parlant de 40 nadons decapitats no té absolutament res a veure amb el vídeo d'ella matisant les seves pròpies paraules, que potser ha estat un 0,2% a nivell d'impacte el segon del primer. És a dir, el desmentiment sempre té molt menys impacte que la fake news, diguéssim.
S'ha de dir en aquest cas que els mitjans que més acostumen a tractar la informació internacional i tenen reporters i periodistes al lloc dels fets van ser prudents, com deia quan parlava del cas de New York Times o de Washington Post, i van tractar de verificar aquesta informació, si no es pot fer de manera presencial, doncs a través de fonts oficials, no a través d'un soldat que creia veure un nombre inexact d'infants. Però, efectivament, també hi ha altres mitjans que simplement es van dedicar a reproduir aquesta dada sense contrastar i que han contribuït a difondre desinformació en aquest cas.
Anem a alguns altres casos concrets per algú doncs, que està seguint en directe, com ara comentàvem, la guerra a la franja de Gaza i que hagi pogut veure doncs, tota mena de vídeos a les xarxes i tingui dubtes de si són reals o no són reals. Per exemple, entre rumors i vídeos sobre Israel i Hamas va haver-hi un que es va fer molt viral, que és aquest. Aquí el que veiem és un militar de Hamas, suposadament, abatent un helicòpter d'Israel a Gaza amb un llançacoets. Però això, Javi, també s'ha demostrat que és fals, no?
Sí, exacte. Són, en realitat, imatges d'un videojoc que es diu Arma 3 i que,
de fet,
es va viralitzar un videojoc que es diu Arma 3 i que, de fet, aquest mateix vídeo ja es va viralitzar a l'inici de la guerra a Ucraïna com si fos un atac al Donbass o a qualsevol lloc d'Ucraïna. Aquest vídeo no és nou, ja el coneixem, per dir-ho d'alguna forma.
O sigui, és recurrent, va sortint. A mesura que van esclatant conflictes bèl·lics, de tant en tant doncs, va sortint aquest vídeo atribuint-se a aquell conflicte en qüestió.
Exacte, és una cosa que ens trobem molt sovint, que són vídeos que sempre que esclata un conflicte militar es viralitzen com si fossin d'aquest conflicte en concret que està passant en aquests moments, però que no tenen res a veure amb el que està passant. És una pràctica molt habitual dins el món de la desinformació.
Per tant, si hi ha algú que li surt un vídeo, li apareix a les xarxes d'un suposat militar de Hamas abatent un helicòpter amb un llançacoets, que sàpiga que no és que sigui d'un altre conflicte, no, és que és un videojoc, directament. N'hi ha un altre també aquesta setmana, també ha circulat molt, un vídeo que, on hi apareix una ciutat, suposadament, Palestina, en flames, és aquest.
Champions, champions, oe.
Clar, és a dir, escoltant el que canten, ja pots preveure...
No va per aquí.
Clar, les xarxes asseguraven que les flames eren la resposta d'Israel a Gaza, però aquest vídeo no va ser gravat a Gaza ni a Palestina. De fet, Javi, no era ni d'aquest any ni de cap guerra, no?
Exacte, jo crec que en aquest cas no hem ni de veure el vídeo, no? En aquest cas concret, com escolteu, era un vídeo del 2020 que mostrava la celebració de diversos aficionats d'un equip de futbol d'Algèria després de guanyar la Lliga. De fet, una de les coses que més es viralitza en aquests casos, com ja va passar amb la invasió russa d'Ucraïna, són els vídeos, no? Perquè la gent vol saber què està passant, vol veure el que està passant. I són vídeos que, en principi, mostrarien les diverses accions militars que s'estan duent a terme, però que en molts casos, doncs, com hem posat...